preocupis, tots els dies surt el sol. I al matí treballem per fer-te costat.
Demano algunes diferències entre viure en una ciutat finlandesa o una catalana, que en penseu? Hi ha contrastos abismals, veritat? Potser molts de vosaltres penseu en el temps, en els horaris, en els salaris, en l'habitatge o en el tema del reciclatge, però avui parlarem d'una altra diferència molt notòria, que és la tolerància al soroll, que ja és molt baixa i aquí inusualment alta. I és que les queixes per la contaminació acústica són una constant a casa nostra. Fa temps que el soroll, podríem dir, ha deixat de ser una molèstia per convertir-se en un problema fins i tot de salut pública, que cada cop preocupa més tant als ciutadans com a les institucions per les conseqüències que provoca. I per saber-ne més sobre aquesta problemàtica, parlem avui amb la síndica municipal de Greuges, perquè ja sabeu, cal reivindicar els nostres drets a cada instant. Eva Villan, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, Raquel, gràcies.
A veure, la ciutat, podríem dir que d'entrada té dret a la festa, a l'activitat, però també al descans dels veïns i veïnes.
Cert? Exacte, sí, sí, el dret al descans és un dret fonamental, per descomptat. A més, té conseqüències, en cas que no descansem bé, té conseqüències per la salut i té conseqüències també per la convivència, per tant, sí, és un dret essencial.
Podríem dir que un soroll serà més molest o menys, no? També segons el seu temps de duració, segons la intensitat, la freqüència i també la sensibilitat de les persones afectades. Tot això es té en compte?
Sí, sí, exacte. Tot això són els ítems que es tenen en compte a l'hora de rebre o percebre un soroll, no? Tot el tema que comentaves, el tema psicològic, per exemple, també és molt important. No és la mateixa sensibilitat la que podem tenir nosaltres que la que pot tenir una persona que ha viscut contínuament amb soroll, no? I potser la seva percepció és diferent. I també té a veure, hi ha col·lectius que són més sensibles al soroll, no? Com la gent gran, les persones malaltes, els nens petits.
Suposo que aquesta contaminació acústica és un dels problemes que més mal de cap genera entre els sabadellencs. És així? Us arriben moltes queixes?
Home, n'arriben forces. Pensa també que hi ha problemes que són entre particulars que no m'arriben perquè no és àmbit de la meva competència, però és veritat que fins i tot entre particulars també m'arriben queixes, especialment conflictes entre veïns, no? que l'Ajuntament no hi ha pogut mediar o no hi ha pogut posar solució, i els veïns l'única via que troben per poder-ho gestionar és a través de la síndica.
Perquè explica'ns una mica quin és el teu àmbit de la competència i què diu també la normativa a la nostra ciutat.
El meu àmbit de competència, bàsicament, ja ho hem parlat altres vegades, és a tot el que afecti a l'actuació municipal, és a dir, a l'actuació tant de l'Ajuntament com dels ens afins. Llavors, si són problemes entre particulars o són problemes de consum que tenen a veure amb empreses privades, això no és àmbit de la meva competència. En el cas de les problemàtiques de sorolls entre veïns, per exemple, jo actuo en el moment en què l'Ajuntament no ha pogut fer-hi res, no? Llavors, per vetllar si l'Ajuntament realment no ha pogut fer-hi res o hi ha altres vies que no ha tractat i no ha treballat, no? Penso, per exemple, en el cas d'uns veïns d'un barri de Sabadell que fa 4 o 5 anys que estan aguantant un soroll continuat d'un veí de dalt que té un aparell d'algun tipus que no han sabut determinar quin és. S'han fet sonometries, les sonometries han determinat que està en un nivell molt alt aquest soroll, és un soroll puntual, el veí també l'apaga en alguns moments, llavors els afectats, diguem-ne, tenen com la sensació que han apagat aquest aparell quan s'han fet les sonometries, però el problema també és un problema de vibracions, no? I ara mateix l'Ajuntament no disposa de cap aparell per mesurar la vibració, i de fet la normativa no recull uns límits màxims de vibracions, no? Llavors aquest per mi és un gap, és una errada que s'ha de corregir d'alguna manera. S'hauria de poder contemplar també la vibració, perquè el soroll és una cosa, no? O el so és una cosa, però també la sensació de vibració és una altra que també afecta a la salut i al benestar de les persones.
Després escoltarem diferents queixes que ens han arribat a la bústia de veu, però recordem primer de tot el telèfon per si algun oient té algun problema, algun suggeriment i vol contactar amb la síndica.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
Doncs ara el que farem és descobrir si hem oblidat la importància del silenci. Per saber aquesta resposta, parlem amb el Lluís Gallardo, que és advocat i tresorer de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica. Bon dia, Lluís.
Bon dia, gràcies.
A veure, explica'ns, primer de tot, hem oblidat aquesta importància del silenci. Sembla que ara el soroll ens acompanya a les 24 hores del dia, cert?
Sí, bueno, aquí hi ha hagut un canvi, diguem, a nivell sociològic, no?, de tota la societat, i hem confós el soroll amb progrés o amb companyia, i, bueno, i el silenci fins i tot ens espanta, no? Sembla, Pascal ja ho deia, no?, que l'home, bueno, el ser humà, no?, doncs tem el silenci per no trobar-se en si mateix. Però el silenci és molt convenient, només, per exemple, una de les dades, no?, perquè tot això són estudis neurològics que podeu trobar a la web de l'ACA, no?, a sorolls.org, 2 hores de silenci al dia es relacionen com a pal·liatiu o com a evitar l'Alzheimer, per exemple, no? A sectors rurals, perquè també continuen amb l'Alzheimer, en sectors rurals és menys, clar, és una dada estadística, vull dir, fins ara no està constatat científicament, no, per televisió, però estadísticament l'Alzheimer es dona més en àmbits urbans, no, amb contaminació acústica, atmosfèrica, de totes maneres, que no en l'àmbit rural, oi, on tenen més aviat, doncs més silenci, no? Uh-huh. I la importància arriba a ser aquesta, vull dir, els efectes del soroll a tots els nivells, tant neurològics com fisiològics, són senzillament devastadors. Vull dir, els informes de l'OMS, no?, en aquest sentit, és que ja ho avisen cada vegada. Fins i tot fa un parell d'anys va sortir ja l'estadística comprovada científicament que es relacionava a l'increment del soroll per sobre dels nivells recomanats per l'OMS, que són 45 de nit, 55 de dia, es relacionava amb els ingressos hospitalaris cardiològics, els d'urgències, no? Vull dir, el soroll causa infarts. I hi ha molts estats de la Unió Europea, no?, com és, bueno, fins que no se'n vagi, no?, amb el cas de Gran Bretanya, porten unes estadístiques als seus ministeris, no?, uh-huh, de salut i de seguretat, porten unes estadístiques fidedignes, no?, comprovades, oi?, de les morts, dels decessos que causa el soroll, directe o indirectament, eh?
Clar, perquè suposo que quan més augmenten els decibels, més estrès, més malalties, no?, amb aquests estudis que ara ens explicaves.
Efectivament, llavors, inclús les malalties mentals també, vull dir, moltes esquizofrènies estan relacionades a persones que genèticament doncs no havien de patir, no?, perquè per desgràcia també en molts casos és una enfermedad de transmissió genètica, però moltes persones que no tenien aquesta genètica al cap dels anys acaben per viure en entorns sorollosos, acaben desenvolupant psicopatologies tan greus com això, com les que sofren, no sé, figuren. Uh-huh. Vull dir, és una qüestió que l'hem oblidat, els polítics amb això ho han procurat molt, no?, perquè el sistema de consum, no?, la societat on vivim, doncs necessita molt de soroll, no?, sobretot perquè la gent no pensi, i no estic fent demagògia, eh?, ho diem així, per exemple, això de les músiques xunda-xunda, no?, que pensa quan entres en una sabateria, no?, o tendes de roba, no?, d'aquests per jovent, no?, i tens aquests nivells tan alts.
Que estressen, a mi m'estressen, eh?, però suposo que és perquè vagis comprant ràpid, no?
Sí, no, i ho explico, perquè, i això està certificat científicament, o sigui que ens podem remetre estudis, eh?, perquè a partir del nivell 75 decibels, o sigui, per sort dels 75 decibels, es trenquen les sinapsis neuronals. És a dir, no pensem amb el neocòrtex, que es troba al lòbul prefrontal, que és on tenim, diguem, el raciocini, i actuem només amb l'hipocamp, és a dir, ens deixem guiar, com zombis, ens deixem guiar només pels colors, les formes. A més, fixeu-vos que moltes tendes d'aquestes que fan el xunda-xunda no tenen posat el parador al preu dels productes. Curiós, oi? No, i està certificat així, vull dir, el soroll sempre ha sigut una font de dominació, no? Als mateixos presos d'Iraq, al final els productors de Barrio Sésamo i de Metallica, oi?, es van queixar a l'autoritat, al president, no sé quin era, no?, el nord-americà, perquè feien servir les seves cançons com a tortura, com a turment, oi?, d'aquella pobra gent, eh? Vull dir que, bueno, els xinesos fa 4.000 anys abans de Confuci executaven penes capitals amb soroll, mataven a la gent amb soroll, vull dir, tot això està documentadíssim. Però bé, tot això s'ha oblidat i s'ha tapat i s'ha fet ignorar.
Clar, llavors, si el soroll és aquest agent físic desagradable, no desitjat, que afecta la vida, la salut de les persones, què és el que està fallant? Perquè amb aquestes dades, amb aquests estudis, doncs a les institucions, les administracions, no són doncs més conseqüents, no?
Bueno, no sé, al cap dels anys, clar, com a que portem ja 20 anys, des del maig del 98, perdó, 21, precisament, uh-huh, aquest mes celebrem el 21 aniversari.
Felicitats.
Per
aquests anys.
Costa, eh?
De tasca, m'imagino.
Hem pensat en plegar, eh? Bueno, mira, tu, escolta, saps que deixem-ho córrer ja, una patada i tanquem i s'ha acabat, eh? Perquè, esclar, vull dir, al final es fa així. Jo, no sé, hem pensat moltíssimes coses, no? Però, esclar, això també, aquesta deixadesa política, perquè això fonamentalment és una qüestió, doncs, política, vull dir, només amb una dada ho entendreu, poques administracions, i des de fa molts anys, en tot cas, no ens subvencionen ni un sol projecte, no ens donen ni un cèntim per res, perquè som especialment combatius, som especialment molestos, per dir-ho així, i això és un tema polític, vull dir, no sé per què els polítics, degut a la seva ignorància, bueno, ja teniu doncs, molts polítics, no, amb els màsters aquests, falsos i demés, no? Doncs han pensat, o han fet cas als poders fàctics, per dir-ho així, que han relacionat el soroll amb el progrés, no el to, no amb la qualitat de vida, evidentment, clar, sinó que això millora l'economia, una economia sorollosa, o sigui, una societat sorollosa millora l'economia, la qual cosa és totalment fals, no? Les millors economies, per exemple, són les nòrdiques d'Europa i aquelles, bueno, el silenci el tenen per sobre. També és cert que és un altre clima, etc. Ja ho sabem, vull dir, però encara hi ha així, no sabem què té a veure tenir un clima mediterrani en què es pugui fer vida al carrer, en què la gent, en comptes de parlar, cridi, pugés en autobús, i la gent que pugés sembla que llegeixi un cartell invisible que digui que aquí no cal respectar la intimitat. Vull dir, a l'ACA, per exemple, vam crear el Premi Silenci i Qualitat de Vida, el teniu a sorolls.org, i amb la carta de presentació d'aquests premis de fa un període de 3 anys, ja anem per la tercera edició, ja es posava com a exemple que als transports públics no es coneix aquesta intimitat, no? Vull dir, la gent crida, no?, la seva vida privada com si interessés a tothom, i això és aquest gran equívoc, no? I a partir d'aquí, és clar, vull dir, quan parles de silenci, molta gent, doncs, fins i tot aquestes alçades deixen un somriure així com ingenu, no? De dir, bueno, en fi, esteu una mica tocat a l'ala, no? Per dir-ho així. Però els casos que veiem, i de les 1.000 queixes aproximadament que rebem a l'any, puc ben assegurar, puc certificar, puc donar fe que, bueno, són uns quadres dramàtics.
Uh-huh. I quines són les principals fonts de soroll nociu que us arriben, no? Que patim a les ciutats en general?
No, és molt curiós, perquè a l'ACA d'aquest miler aproximadament, sí, més o menys, gairebé el 60%, subratllo, el 60% gairebé són problemes veïnals, vull dir, entre veïns, incivisme veïnal de tota mena, festes. Ara està molt de moda posar-se això de les terrasses aquestes amb patis interiors, i a les terrasses als caps de setmana, vull dir, terrasses amb finques, vull dir, amb habitatges,
sí, a casa,
pisos,
sí, a particulars.
Sí, sí, exacte, vull dir, posar-se-la allà, i estar-se fins a les 2 o les 3 de la matinada, això és una moda que va pujant últimament i ens espanta una mica, no?, perquè aquests patis interiors d'illa eren zones més o menys tranquil·les, silencioses, i ara veiem que, bueno, que sí, és igual, vull dir, la gent s'hi posa i ja està, taconejos, rentadores a les 3 de la matinada, els ditxosos gossos, que els deixen sols, bueno, en fi, vull dir, incivisme veïnal de tota mena i colors, no? Després, com a estadística de l'ACA, després us direm el que és la problemàtica que veiem d'administracions i el que veiem des de fora de l'ACA. Uh-huh. La segona problemàtica que rebem, un 25% aproximadament, són qüestions de locals comercials, el bar, la discoteca, etc. I després ve un conglomerat de polígons industrials, obres al carrer, trànsit en alguna ocasió, no? I fora d'aquí, vull dir, fora del que és aquesta percepció directa, no?, de les queixes que ens arriben, sí que hem de reconèixer que, és clar, la major part de la problemàtica, vull dir, quan sortim al carrer, és clar, ve causada, doncs, pel trànsit, i sobretot per aquesta moda incontrolada o promocionada, ja no sé què pensar, o fomentada per la inactivitat de les administracions públiques, que és, doncs, els tubs, aquest escapament, que sembla que la moto, quan més soroll faci, doncs, és més bo no conduir-la, la qual cosa és totalment equívoc, perquè causa més de... Vull dir, el soroll el que fa és limitar l'àmbit de visió, oi? Vull dir, el sentit de l'oïda i de la vista estan estrictament relacionats, i quan més soroll tens, això sí, no, fixeu-vos, quan passi una ambulància o una Harley d'aquestes, o un tubo d'escapé d'aquests, fixeu-vos que costa més veure la mà, que us podeu anar, diguem, passant pel costat de la cara, i costa més veure-la, perquè el soroll, quan més soroll, més limitat el camp de visió. I, per exemple, anar sobre d'un trastor d'aquests sorollós és més probable causar un accident, no?, per part de la persona que el porta, lògicament. I amb això veiem doncs, que bueno, vull dir, paren al costat de les coses de l'Urbana i l'Urbana se'ls mira i no diuen res. Bueno, escolta, no veu que està fent servir un tub d'escapament que és il·legal, que a més és perillós perquè limita el camp de visió de la persona que l'està conduint.
Totalment.
I llavors, esclar, tot això doncs, sembla que no... Bueno, en fi, sempre ho hem dit, no? I abans ja ho he dit, vull dir, el soroll és un instrument per idiotitzar a la societat i als polítics el que més desitgen és tenir una societat de, com més idiotitzada col·lectivament, molt millor. És molt més, molt més fàcil de dominar, d'espantar, vull dir, aquestes coses.
Per això són importants també les, com a advocat, Lluís, que ets també de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica, sentències, no?, que siguin doncs, allò contundents, no?, a l'hora de tractar aquests temes.
Bueno, l'última ha sigut la condemna a més de 2 anys de presó d'una maltractadora acústica, perquè no té un altre nom, no?, d'un individu que feia servir un local que tenia prohibit, fins i tot tenia prohibit exercir de bar musical, doncs és igual, va estar durant un any i alguna cosa allà, no? I durant el judici, esclar, sentia el relat de la persona afectada que vivia a dalt, allò era esfereïdor, vull dir, quan t'esperes fins a les 3 de la matinada que tanqui el local per pujar a casa teva, vull dir, és que és molt gros, vull dir, això fins que no ho veus, doncs sembla que estiguis explicant, no ho sé, bajanades o bogeries, no? No, vull dir, quan presentes aquesta fòbia a entrar a casa teva perquè saps que tens una molèstia, escolta'm, estem parlant d'un efecte psicològic molt greu. De fet, l'ACA en els seus estatuts, no sé quin article primer em sembla que és, va néixer per donar la informació que no donen les administracions públiques, que estan obligades per llei a donar-la, doncs, com no la donen, l'ACA va néixer per això. Vull dir, i tothom, home, no diré al 100%, però el 95% de persones que ens venen a consultar, quan els comencem a explicar les coses, no?, de com han d'actuar i de més, diu, ah, és que jo tot això és que no ho sabia. Ah, sí, en sèrio? És que no ens creuen? I dic, hombre, per favor, esclar que sí. És tremendo, i per això precisament m'imagino, oi, doncs, que les administracions no, doncs no ens subvencionen pràcticament res.
Doncs, Lluís, moltíssimes gràcies per desgranar-nos, per donar-nos aquestes xifres, també doncs, a fer-nos aquesta radiografia de la situació, perquè nosaltres estem analitzant a la nostra ciutat i per comprovar que és un problema generalitzat d'aquest model de societat. Que vagi molt bé, bon dia i bona
gràcies
feina.
Gràcies a vosaltres, gràcies. Adéu. Fins ara.
Doncs, Eva, com vèiem, no? Contundent amb dades, no? Demostrant doncs, realment com ens perjudica la nostra salut. A nosaltres ens agradaria que ens desgranessis les queixes que esteu atenent, no? per aquest soroll. No? I també suposo les diferents varietats, no? Les principals fonts de soroll, que ja ens comentava, per exemple, el trànsit rodat, les àrees industrials a casa nostra. Com anem? A veure.
Sí, és que moltes de les coses que ha explicat en Lluís me les trobo en el dia a dia, perquè això mateix de persones afectades, no?, amb problemes de salut mental pel fet de patir soroll. Aquest cas que us explicava abans, la persona està amb ansietat i s'està medicant per l'ansietat després de 5 anys aguantant soroll a sobre de casa, vibracions, etcètera, no? El tema dels tubs d'escapament, de les motos que fan tant soroll, aquí a la ciutat en tenim, segur que les heu sentit i és una cosa bastant quotidiana, no? També és veritat, i m'agradaria explicar-ho, que ara que hi comencen a haver vehicles elèctrics, sobretot els autobusos elèctrics aquests que ara tenim nous en el parc i tal, no estem acostumats a viure sense soroll, no? Llavors no som conscients de que hi pot venir un autobús que no farà soroll, no? I també hi ha hagut casos, per això també s'han posat aquestes barreres de separació, perquè la gent creuava,
clar,
sense, perquè estàs acostumada a no mirar perquè preveus un soroll, no?, que t'arribi. I llavors, com a casos concrets, algun dels que m'ha arribat ja relacionat amb l'última cosa que comentava el Lluís, no?, per exemple, tinc uns avis que viuen just a sota d'un local que lloguen per fer festes. El local té permís d'obertura amb un horari que s'entén normal, no?, fins a les 10 de la nit, però clar, el que us comentava abans de col·lectius vulnerables, és gent gran, la dona està malalta, són molt grans tots dos, i a les 10 de la nit ja és molt tard per ells, per estar aguantant sorolls, etcètera, no? Comenten que creuen que no està ben sonoritzat, això és una de les coses que hem d'esbrinar, que he demanat informe tècnic a l'Ajuntament, però ara mateix, si estigui ben insonoritzat o no, crec que en aquest cas la llicència no ha tingut en compte que els veïns són especialment vulnerables, no? Llavors també hi hauria d'haver, jo penso, aquesta visió a l'hora de donar llicències, perquè malgrat es compleixin determinades normatives, també cal tenir en compte qui hi viu, no? Perquè hi ha persones que són especialment sensibles al soroll en aquest cas, no? No ho sé, i altres casos que he tingut, per exemple, hi ha els veïns de la zona de l'Eix Macià, sobretot per la Festa Major, allà se'ls hi concentren tots els concerts, totes les fires, no? Totes les activitats lúdiques de nit. És veritat que només són 3 dies, però per l'especial morfologia dels carrers, allò ressona moltíssim, no? I això també cal tenir-ho en compte, no? Ells també van venir a presentar una queixa demanant que aquests espais d'oci, d'aquest accés de soroll, encara que sigui només per 3 dies, es pugui repartir per la ciutat, no? Que no cada any els hi toqués amb ells, no? Tota l'activitat més sorollosa de la Festa Major.
És clar, un problema si realment et toca cada any, no?
Sí, doncs, sí, ells de fet marxen, no? Vull dir, ja no viuen la Festa Major.
Exactament, no? Escoltem un moment algunes de les queixes que ens han arribat dels nostres veïns i veïnes. Les anirem desgranant amb les xifres, amb les recomanacions. Uh-huh. Comencem, per exemple, doncs, amb les queixes per al trànsit rodat, que doncs, és el responsable de gran part d'aquesta contaminació acústica a la ciutat.
Sí, doncs sí, normalment sí, perquè jo m'estic aquí al carrer Pedregà i, bueno, al primer moment els cotxes. Els cotxes, com deies, que com que hi ha el pàrquing, escolta, tot el dia, pim-pam, és més cinc que soroll dels cotxes, perquè les rodes toquen a terra i les rajoles es mouen i fan croc-croc-croc, principalment a la nit és quan més es desperten. I després els golfos que passen a la nit. No sé com ho podríem solucionar.
Jo la veritat és que vivia a Sabadell, ara no vinc a Sabadell, però quan et passa una moto pel costat, els que són dirigents d'auditius, ens fa molta molèstia. Sobretot les motos petites i de cilindrada petita que tenen altres revolucions. Pobre de mi, no sé pas com resoldre-ho.
Jo visco per el passeig Almogàvers i a la nit se sent molt els cotxes que passen amb la música molt alta. I clar, és quan més tranquil està el barri i més soroll, més se sent la música sense necessitat. Perquè la música es pot posar, però per un mateix, no per molestar els veïns, em sembla a mi. Com es podria solucionar?
Com es podria solucionar, diu? Jo crec que de primera una mica d'educació, no? També dels ciutadans, hem de ser conscients.
I respecte pels altres, clar.
Exacte.
Sí, sí, justament això, la invasió de l'espai privat de l'altre, no? Que també comentava Lluís en el seu speech d'abans, no? Vull dir, vas a l'autobús, la gent crida molt fort, en assabentes de tota la seva vida, vas pel carrer o estàs a casa teva a la nit, com ha comentat aquesta senyora al passeig Almogàvers, no? I has d'escoltar la música que escolten les persones que van amb cotxe, amb finestres baixades i a tope, no? Vull dir, això també és un tema de convivència i de respecte pels altres, no?
Doncs ara que deies convivència, no? També és important la convivència entre els negocis i els veïns, que moltes vegades doncs, això no passa i genera moltes friccions. Escoltem també alguns àudios de veïns i veïnes que es queixen d'aquesta problemàtica de la música, de les terrasses i del soroll.
Pues mire, yo vivo en la calle La Rosa y el ruido es horrible con los restaurantes por la noche. Son las 12:30 y la 1 y no para de gritar la gente. ¿Cómo lo podemos solucionar?
Doncs, bueno, nosaltres vivim al costat d'un bar-restaurant que posa música en directe al cap de setmana i això ve perquè és durant el dia, però a la nit sí que és cert que punxen discjòqueis i de més, i durant l'estiu sobretot, doncs a vegades és la 1, a les 2 de la matinada i se sent soroll. Però, bueno, no sé si això es podria solucionar amb una normativa més estricta o fins i tot mirant que compleixin la normativa, perquè no sé fins a quin punt respecten l'horari.
En aquest sentit, interessant també la reflexió que feia, no? Respecte a la normativa, hauria de ser més restrictiva?
Clar, tenim una normativa que permet tenir obert fins a la 1 de la nit. També és veritat que en casos, en algun cas que m'ha arribat, on realment la problemàtica és molt, molt grossa i el bar, malgrat que s'hagin d'anar a fer mediació, etc., no ha baixat o no ha modificat les conductes, bueno, es poden plantejar reduccions d'horari i obligar els bars a tancar més tard. També és veritat que hi ha poques inspeccions, que potser n'hi haurien d'haver més, no?, per controlar el tema del soroll. I també és cert que moltes vegades ja no és tant el bar, sinó que és la gent que va en aquest bar, que quan surt no té en compte que en aquell entorn on estan hi viu gent que necessita descansar, no? O surten esbarats de dintre, perquè normalment són locals que poden tenir la música molt alta, encara que des de fora no se senti, ja surts com amb uns... Saps el que vull dir?
Sí,
com uns decibels més alts i ja surts com amb un to de veu més alt perquè has hagut d'estar molta estona parlant
cridant
fort.
Cridant i parlant
exacte,
fort,
no?
Exacte.
Vull dir que llavors també hi ha el punt aquest de civisme que moltes vegades els bars hi poden fer relativament, no? Poden demanar a la gent que no parli tan fort, etc. Però molt bona part depèn dels clients que surten.
Clar, hem de prendre consciència també. Un altre tema que ens ha sobtat és el dels aparells d'aire condicionat que provoquen soroll i també vibracions en els pisos que generen mal de caps entre els veïns.
Hola, bona tarda. Soc la Patrícia de Sabadell. La meva pregunta és relativa a l'aire condicionat d'un supermercat que hi ha al costat de casa. Aquest supermercat fa poc que està al barri i bé, aquest hivern hem pogut comprovar com tot i tenir tot tenint-ho tot tancat i fins i tot quan tenim la televisió o la ràdio posada, se sent en gran mesura des de dins de casa. Clar, no volem pensar què passarà a l'estiu quan ho tinguem tot obert, perquè a més aquest soroll és les 24 hores del dia, ja que es tracta de la climatització d'aquest local. No sé si es pot fer alguna cosa o si hi ha algun nivell límit i potser l'estan superant. Bé, no ho sé, si em poden dir alguna cosa.
Sí, de fet, ja us explico d'entrada, hi ha una guia que va fer l'Ajuntament fa uns anys, que és la guia de mediació, on es parla de sorolls veïnals, sorolls que poden suportar o no els veïns. Hi ha molta informació molt detallada que recomano a tothom que la consulti. Ja la penjaré després al Twitter perquè qui vulgui la tingui, no? I una de les coses que, a banda de la denúncia, no?, que diguem-ne que és la cosa com més òbvia, més fàcil que podem fer tots, no?, d'anar a trucar a la policia i fer-los venir en cas de sorolls determinats, també hi ha l'opció de demanar una mediació, no? O bé directament anant a parlar amb el veí, en aquest cas amb aquest supermercat, no?, i explicar la problemàtica i veure aviam quines actuacions hi poden fer, o bé en cas de que no hi hagi bona avinença demanant una mediació a l'Ajuntament i en el pitjor dels casos doncs, ja fent una gestió administrativa, no?, demanant que vingui la policia, que es facin sonometries, etcètera, etcètera. No? Uh-huh. Però diguem-ne que les accions que es poden fer haurien d'anar augmentant d'intensitat a mesura que no es puguin solucionar per les vies més fàcils, no?, que són d'entrada anar a parlar amb el supermercat, no?, amb els responsables del supermercat.
Clar, evidentment, hi ha el servei de mediació de l'Ajuntament, que també és molt interessant i a més és un servei gratuït, i si no també doncs, amb la síndica, que segurament doncs, demanarà aquesta celeritat en alguns casos que tots necessitem. Una altra de les problemàtiques són les molèsties pel soroll, per les obres.
Hola, bon dia, em dic Eva Sales i bueno, la meva queixa seria que visc al carrer Bonavista, darrere de Covadonga, i tinc just davant una fàbrica que comença a les 7 del matí i a les 7 menys 20 ja es posen els operaris davant de la porta just de casa meva a fer la xerradeta, cada matí. I clar, i després a les 7 del matí ja comencen amb els camions i és que és una situació que una mica insostenible. Tant, però bueno, de moment no trobem solució. Com ho podríem solucionar? No ho sé, ja et dic, ja hem fet bastantes queixes, ja ens hem reunit tots els veïns, hem parlat amb la comunitat i de moment, més que res, a veure, jo entenc que si es posen a les 7 del matí, doncs entenc que és l'horari que fan, però clar, que es posin just davant de casa meva, jo visc en el Baixos, a la porta meva, i jiji, jaja, i de bon matí, a les 7 menys 20 del matí, a fer la xerrada davant de casa, i bueno, aquesta és la meva queixa.
Hola, buenos días. Me llamo Susana. Quisiera saber las normativas sobre las obras en las casas. Tengo un vecino que se acaban de trasladar y nos dijeron que estarían unos días con un poco de molestias. Pero es que desde antes de las 8 de la mañana empiezan con el taladro y no respetan ni fines de semana ni días de fiesta. Muchísimas gracias.
Doncs també, escoltàvem, no?, aquests oients, les obres, no?, les feines, que a vegades doncs, no som conscients.
Exacte, hi ha normatives amb el cas d'aquesta última veïna que parlava dels veïns, no?, que estan fent obres i tal. Hi ha la normativa, l'ordenança municipal reguladora del soroll, que és del 2011, ja es diu exactament a partir de quines hores es pot fer soroll, tant en cap de setmana com entre setmana, no? I les 7 del matí, òbviament, no són hores, no?, per estar fent aquestes obres. Insisteixo, aquesta veïna hauria de parlar amb els veïns per dir, escolta, si us plau, com a mínim comenceu més tard i si no, iniciar processos de mediació, etc. I pel que fa a la senyora del carrer Bonavista, no?, que comentava que la fàbrica obria a 7 del matí, doncs no sé fins a quin punt han anat a parlar amb els amos de la fàbrica, però potser seria tan fàcil com que la fàbrica obrís les portes abans i els treballadors poguessin estar dintre.
Poguessin fer la xerradeta dins. Suposo que el tema de les protestes lligades amb els gossos que es troben sols a casa i que aborden durant llarg períodes de
moltíssim.
Temps també n'hi ha moltes, no?, encapçalant el rànquing.
Hola, bon dia. Soc el Joan i tinc un vell que té un gos i la veritat que bueno, fa un parell de mesos que ho té i des que marxa, suposo, a treballar, pues el gos no para de bordar al matí de la tarda. I clar, estem una mica desesperats. L'hem dit ja més d'una vegada, però fa una mica... No, es fa una mica el ranço. Es podria denunciar aquest cas o què? Moltes gràcies per la seva resposta.
Sí, sí, per descomptat es pot denunciar. A més, tenim una regidoria de benestar animal que una de les seves tasques precisament és vetllar perquè els animals estiguin ben atesos i ben cuidats. Llavors, això es pot denunciar. Perdó, la policia pot fer una inspecció, es pot mirar si aquest gos està xipat, si porta un xip, si està ben cuidat, si porta les vacunes al dia, etc. I llavors també vetllar perquè aquest animal tingui una cura diferent, no? Perquè no pot estar... primer per les molèsties que ocasionen els veïns, però després també per la pròpia qualitat de vida d'aquest animal, no? Que no ha d'estar d'aquesta manera. Jo tinc casos com aquest, i fins i tot en alguns casos s'han produït retirades d'aquests animals. Animals que han estat molt de temps, que els amos els abandonen, diguem-ne, els deixen durant tot el dia sols, i pel propi benestar de l'animal s'han hagut de retirar.
Escoltem els últims àudios, les últimes queixes, veïns que doncs batallen entre particulars per problemes com la música, també les festes o també doncs determinats sorolls que els perjudiquen.
Hola, bon dia. El meu problema és que tinc uns veïns que els caps de setmana fan molt de soroll, fan barbacoes, amb la música, crits, i ja ens hem queixat mil cops i no hi ha manera. Estem molt perduts amb el tema de la normativa. Ens podríeu dir, sisplau, què podem fer? Gràcies.
Hola, bon dia. Jo visc darrere de la plaça Beli Artés, hi ha una pista de bàsquet. I a les nits hi ha molts dies que els nois joves juguen a bàsquet i fan un soroll increïble. I doncs ens agradaria posar solució a aquest problema.
I després l'altre problema que tinc, que jo veig que n'hi ha molts i que a tot arreu n'hi ha coses, no? Però l'altre problema que tenim és en el pàrquing, que es fan botellons els fins de setmana i es queden les llaunes, les botelles, les de whisky, això se s'emporten, però el que és sobre la Coca-Cola, sobre la Fanta o la llimonada, i es queden tirades pel pàrquing. Perquè tinc la gran sort que jo dono la part de darrere. Jo només sento la canalla de l'escola, però no em molesta per res. O sigui, al revés, sortir allà i veure això dona satisfacció, no tindre veïns. Però la part de davant jo sé que pateixen perquè n'hi ha un semàforo, arrenquen, paren i se sona. És una zona moguda, però...
Doncs aquestes eren les últimes queixes, no?, de veïns amb situacions que jo crec que qui més qui menys en alguna vegada s'hi ha trobat, no?
Sí, sí, el tema aquest que comentava la senyora dels caps de setmana, no?, amb les barbacoes, la música, etc. Jo insisteixo, en el Twitter penjaré tant les guies de mediació per tema de sorolls com fins i tot l'ordenança, d'enllaç a l'ordenança perquè se la vulgui mirar, però hi ha unes hores on es pot fer soroll, unes hores en les que no es pot fer soroll, hi ha uns màxims de soroll que es poden fer, malgrat estigui dintre d'aquests horaris. Llavors, si ell ha parlat amb els veïns i no hi ha manera, doncs al final pot acollir-se, com deia, a un procés de mediació, no?, demanant, és un servei gratuït, com tu molt bé deies, i en cas de que no se'n surtin, doncs es pot arribar fins i tot a fer una gestió administrativa, no?, i trucar a la policia. Els altres dos temes, la pista de bàsquet, caldria veure si és una pista de bàsquet oberta, tancada, quina reglamentació la regeix, però una mica el mateix, vull dir, hi ha uns horaris per fer soroll i uns horaris en què no, i m'imagino que el rebot aquest de la pilota contínuament ha de ser molt molest, i sobretot per la nit, no?, per aquestes persones.
Totalment.
I el tema del botellón és, bueno, és també un dels temes que ens hem anat trobant. Sí que és veritat que s'han fet moltes... Bueno, es fa treball aquí i es fan inspeccions, etc. Però normalment el que passa és que estan en una plaça, no? Si es fa pressió en aquesta plaça i aquests nois acaben anant en una altra plaça, no? I acaben molestant en un altre grup de veïns, no? Llavors, aquí també jo crec que hi ha un tema de sensibilització que ens manca molt en aquesta ciutat. Fa uns quants anys hi va haver un pla per millorar tot el tema del soroll a la ciutat, sobretot enfocat en temes de civisme. Fa molt de temps que ja no es fa res en aquest sentit, vull dir, per tant, jo crec que s'hauria de tornar a fer, i crec que una bona manera o un bon moment per fer-ho serà quan tinguem ja l'ordenança de convivència, de civisme, no sé com n'hi diuen, no? Que entenc que hi haurà recollides moltes més coses on es podrà incidir, que superarà una mica aquesta que tenim ara.
Evidentment, que tindrem doncs aquest marc, no?, també de referència, i després, com hem dit al principi, també educació per part de tots i totes. Hem de ser conscients que el descans de tots és vital per la nostra salut. Ara el que farem és dedicar els propers minuts a conèixer quines són les queixes dels veïns i veïnes d'una part del barri de Can Borgunyó. En total són uns 500 ciutadans que es queixen dels problemes que genera l'aparcament de sorra que hi ha davant del Cort Inglés. Suposo que tots recordeu aquella esplanada on sempre s'ubica doncs el circ quan arriba a la nostra ciutat. Parlem amb el Francesc Portales, que és un dels veïns afectats. Bon dia, Francesc.
Hola, bon dia.
Expliqui'ns, quin és el vostre problema?
A veure, el nostre problema, com heu fet molt bé en la introducció, és que hi ha aquí un aparcament de sorra en el qual la pols és impressionant, no? I malgrat que hi ha una recomanació del síndic de Greuges anterior, del síndic municipal de Greuges, el senyor Escarpín, de l'any 2017, en què aquí es feia un manteniment incorrecte, continuem amb la pols aquí amb dos dies entre 300 i 500 cotxes que entren i surten, uh-huh. I no hi ha aquells que venen a fer les viralles, que llavors ja aquí el que tenim no és pols, sinó és com si fos una boira. Llavors aquesta és la problemàtica que en el seu moment, com he dit, el senyor Escarpín ja va dir que s'hauria de solucionar fent una inversió en el sentit d'asfaltar això, i que quan parlem amb l'Ajuntament, dels pocs moments que hem pogut parlar, ens diuen que és una inversió que no poden fer perquè estan esperant ser aquí alguna actuació més de tipus, d'altres tipus, no? Uh-huh. Actuacions que tots sabem ja que des de la primera que aquí tenia que venir, no sé si era l'Ajuntament, que si era l'hotel, que si era no sé què, però d'això estem parlant des de l'any 92 i no hem avançat absolutament res. Els veïns el que diem és feu el que tingueu que fer en el seu moment, però feu cas a la recomanació del síndic de Greuges, que diu asfaltem perquè aquí hi ha massa soroll. Massa soroll. Uh-huh. Senzillament volem respirar aire, no volem respirar pols.
Perquè ara com us afecta? O sigui, explica'ns aquesta problemàtica perquè la gent, els altres veïns i veïnes, us entenguin tota aquesta pols que genera. Suposo que això, brutícia, no? També us afecta la salut, no? A l'hora de respirar.
Exacte. Això afecta a la brutícia. Mentre és l'hivern, pues, com tenim les finestres tancades, pues, bueno, dintre de casa entra, però poc. Però, clar, el respirar aquesta pols contínua i diària, la veritat és que és un greu inconvenient, no? I ara, quan arriba el bon temps, les finestres molts cops no les podem tenir obertes, no? És aquest el sistema.
I quina va ser la recomanació que va fer l'anterior síndic municipal de Greuges? Mira, l'Eva també, sí. Em sembla que ha recuperat,
sí,
no?
Sí, sí, doncs és que he recuperat l'expedient, sí, vaig llegir el que us va fer arribar el Josep Escartín al seu moment, sí. Llavors també he recuperat la recomanació que es va fer en aquest cas a l'Ajuntament, no? Sí, sí. I una de les coses que deia l'Ajuntament és que teníem previst que quan es fessin carrers nous, amb les restes de la capa d'asfalt, servirien per recobrir, diguem-ne, la superfície del solar, no? I en comptes de llançar-les faria com una mica de tractament perquè fos un substrat, diguem-ne, a mig camí entre el sauló i el ciment. I això jo crec que només s'ha fet amb una part i que ja no s'ha deixat de fer.
S'ha deixat de fer. Mm-hmm. Es va fer abans de l'any 2015, mm-hmm. Després de l'any 2015 ja no s'ha fet això perquè diuen que és contaminant, mm-hmm. per tant vol dir que les capes que tenim a sota, uh-huh. Segons això serien contaminants, uh-huh. I una actuació que van fer l'actual equip de govern, que em sembla que va ser l'any passat, que van dir que anaven aquí a fer una actuació, l'únic que va fer va ser posar sorra, que va comportar més pols encara.
I llavors com aquesta problemàtica persisteix, el que fareu és començar doncs a impulsar unes concentracions, no? Em sembla que la primera és aquest dissabte i la propera concentració serà el dissabte 25 de maig. Què és el que preteneu? On us ubicareu i quina serà doncs l'acció?
En principi pretenem ubicar-nos a les dues entrades que hi ha, que és a la via Augusta, que s'entra precisament entre aquell escampat a través d'uns passos de vianants, informant, donant informació a tots els conductors que vinguin de que el que nosaltres demanem és precisament que un bé per tothom, vull dir, per ells també, perquè tal com està en l'actualitat de Sots i tot això és impossible d'entrar, no? Informació als conductors que vinguin amb tal cotxe i, si és possible, doncs durant un parell de dies, aquells dissabtes, unes hores al matí i unes hores a la tarda, intentar no tenir pols a casa. Això com a reivindicació primera.
Eva, síndica, escoltant també doncs, el Francesc, quines serien les següents passes que haurien de fer, no?, a banda d'aquestes concentracions.
Exacte, això és el que volíem
demanar. Jo, Francesc, si voleu, veniu un dia a veure'm a l'oficina i tornem a reprendre el tema, perquè a la recomanació del Josep a mi no em consta que hi hagi hagut cap acceptació o no per part de l'Ajuntament. O sigui, en aquell moment sí que van dir que s'estaven fent aquest tipus d'actuacions, però clar, aquest expedient, com tu molt bé deies, del 2017, estem al 2019. Llavors, si vols, veniu un dia, veniu a veure i ens posem d'acord. Si vols, ara després del off the record, diguem-ne, et dono el telèfon i ens fem un truc i tornem a agafar el tema.
Pues sí, perquè el que nosaltres sabem de l'Ajuntament és que no pensen asfaltar-ho. El que ens han dit realment és que no poden fer una inversió d'aquest tipus aquí i que, per tant, no, en principi, aquesta recomanació feta en el seu moment no la compliríem. Per tant, els agrairíem que poguéssim quedar un altre cop i a veure què podem fer.
Sí, sí, tant que sí.
Doncs esperem que trobeu una solució entre totes les parts implicades. Moltíssimes gràcies, Francesc.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
Molt bon dia. Doncs Eva, se'ns acaba el temps, ens veiem d'aquí 15 dies, com
bueno,
sempre.
Ens veiem d'aquí 15 dies, sí.
Com sempre, moltes problemàtiques, I també doncs, moltes possibles solucions.
Exacte, i molts temes diferents i tots, al final, no sé si te n'adones, però en molts dels casos és un tema de civisme i de convivència. Vull dir que tots plegades i totes plegades ens hauríem de posar una mica en situació d'empatitzar més amb els altres i intentar minimitzar-ho.
Queda molta feina encara per fer. Una abraçada, que vagi molt
bé. Igualment, adéu.
Al matí, amb Raquel García.